més noble per la ment, si patia els cops i els darts que ens llença la injustícia.
Fa molts i molts anys, Zeus va crear la primera dona, Pandora, i abans d'enviar-la a la Terra, li va donar una urna d'or segellada i li va advertir que no l'obrís mai. Però va arribar un moment en què no va poder resistir més la curiositat i llavors va alliberar tot allò que forma part de la condició humana. I a partir d'aquell moment van conviure en l'home tots els mals, però també tot allò que fa engrandir l'esperit, la saviesa, la compassió i la capacitat per crear bellesa. Pandora va tornar a tancar la caixa i només va quedar per compensar-nos dels mals, l'esperança. Ràdio Sabadell presenta La Caixa de Pandora. Un programa cultural sense massa pretensions, presentat i dirigit per Albert Beorlegui.
De totes les feines relacionades amb la història, possiblement sigui l'arqueologia la més emocionant. I no només per l'Indiana Jones, evidentment, sinó també perquè molt poques professions permeten desenterrar literalment el passat, descobrint allò que estava amagat i que només gràcies a altres fonts, i a vegades ni això, podem tenir indicis que existia. Això és el que ha passat fa pocs dies, el passat 6 de juny, quan l'agència Reuters va anunciar el descobriment, a 3 metres de profunditat, de les restes del teatre on William Shakespeare va estrenar, entre d'altres obres, Romeu i Julieta. Londres, 1597. Anglaterra està en guerra amb Espanya una altra vegada. La reina Isabel, filla d'Enric VIII, comanda amb mà ferma els destins d'una de les nacions més poderoses del món. Però mentre això passa, el poble té les seves pròpies diversions, i la més popular continua sent la del teatre. I és en aquest context on hi ha un dels seus teatres més famosos, The Curtain, el Taló, on des del 1577 hi representen obres els anomenats The Lord Chamberlain's Men. La localització exacta de The Curtain era un misteri, però se sabia que el teatre es podria trobar en aquesta zona. Segons la llegenda, James Burbage, actor i director del teatre, el va desmantellar d'un dia per l'altre per un problema amb el propietari de l'edifici i va fundar The Globe, el teatre on es va representar la majoria d'obres de Shakespeare i que encara segueix en actiu. Un jove William Shakespeare hi estrenà allí, The Curtain, les seves primeres creacions. La sanguinària, Titus Andronicus, la patriòtica Enric V, la fantasiosa El somni d'una nit d'estiu i la més gran història d'amor de tots els temps, aquella que se situa a la vella Verona, on hi viuen dues famílies, iguals en llinatge i tradició, i que tindrà de protagonistes Romeu i Julieta.
Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name.
A partir del 1622, però, es perd el rastre del teatre i així resta oblidat prop de 400 anys, fins fa uns dies, quan han aparegut, a 3 metres de profunditat i amb excel·lent estat de conservació, part del pati i dels murs de la galeria durant les obres de reparació d'un carrer del barri de Shoreditch. Però resulta gairebé emocionant saber que el món va escoltar per primera vegada les tendres paraules d'amor dels dos amants en les restes d'aquest teatre, que aquí van morir per primera vegada, la primera de les milers que ho han fet els darrers 400 anys, i que aquí, per tant, va començar la seva immortalitat.
Retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for thy name, which is no part of thee, take all myself.
Pandores i Panderes, acabem de començar l'edició número 424 d'aquest programa cultural sense massa pretensions, ja ho sabeu, a Ràdio Sabadell, i amb ell la penúltima edició de la temporada de la Caixa de Pandora, la que correspon al dimarts 19 de juny si ens escolteu en primera audició, diumenge 24 si és en repetició i sigui el dia que sigui a través del podcast i de Ràdio Sabadell de la carta. D'una manera o una altra, ja sabeu que estem molt contents que ens vulgueu acompanyar una estoneta. Ja tenim a punt el nostre primer convidat, ell és el físic Andrés Aragoneses, ja va venir al nostre programa fa uns mesos i ens va encantar la vessant més divulgativa de la ciència, comentant-nos els errors que sortien en els films de ciència-ficció com a la nissaga galàctica de George Lucas. Avui hi tornarà amb d'altres temes. I també tindrem Encarnació Solem. Ella és la presidenta de Cinema Rescat, una entitat dedicada a la preservació del patrimoni cinematogràfic que lliura els Premis Sant Nitrat d'aquí a pocs dies. I tindrem, naturalment, les seccions de cada setmana. Ara traurem per la finestra el cap per veure què hi veiem. Ja tenim aquí l'Agustí González per al Shakespeare Dixit i als dos quarts ens visitarà en Marian Burgués. A Marc Sabatent fent veure per als tres quarts i els tres minuts els dedicarem al Torno a tocar Manolo, on escoltarem una famosa cançó que deu la seva popularitat al cinema. I avui amb un tema ben potent. I amb això acabarem. Gràcies a tots per ser-hi, aquí, a Ràdio Sabadell. Això és La Caixa de Pandora. Estem a l'edició 424 de La Caixa de Pandora i just en aquest instant, a l'exterior dels nostres estudis a carrer Doctor Puig número 18, una senyora, malgrat amb certa aprensió, acaba de recollir les caquetes de la seva gosseta, Pepa. I avui hem començat amb Shakespeare i continuem una miqueta més. Ja sabeu que cada setmana tenim un tast del gran dramaturg. Això és el Shakespeare Dixit i l'Agustí González, que ja el tenim aquí, perquè avui ens declami la primera de les dues cites que estan extretes de El rei Ricard II, una de les obres també menys conegudes del gran Bard, però com totes elles, dotades d'una vigència que encara avui ens sorprèn. Com sempre és l'Agustí González, com us dèiem, del Teatre del Sol, que s'encarrega de llegir-nos la cita.
La llança enverinada de la calúmnia. Cap bàlsam la pot curar, sinó la sang del cor que ha exhalat aquest verí.
La Caixa de Pandora, amb Albert Beorlegui.
I aquesta és la sintonia més o menys arranjada de la sèrie de televisió The Big Bang Theory, una sèrie en la que intervenen tres doctors en física i un enginyer, és a dir, a priori, tot el contrari del que s'acostuma a veure en una pantalla petita, com és la de televisió, on la ciència, ni que sigui la més lúdica, és arraconada. Però resulta que, doncs això té èxit, i a les converses que tenen els seus protagonistes es parla de la teoria de les cordes, de l'energia obscura, del Big Bang, de la velocitat de la llum, de la física quàntica o de partícules elementals. Però és cert tot el que diuen? Hi ha un fonament científic al darrere de tot això? Demà dimecres, a la sala de l'àmbit cultural del Corte Inglés, s'impartirà una xerrada sobre el tema i per això hem convidat avui el seu ponent, que és l'Andrés Aragoneses. Andrés, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
L'Andrés és professor de física de l'UPC, membre de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa, i ja ens va venir a delectar-nos fa unes quantes setmanes quan ens va parlar de les fal·làcies de la nissaga galàctica de George Lucas. Gràcies abans que res una vegada més per estar amb nosaltres, Andrés.
És un plaer, moltes gràcies a ti.
Bé, escolta'm una cosa, a veure, per aquells pandiros que ens estiguin escoltant i que no tinguin massa idea d'aquesta sèrie o que l'han anomenat ara, o sigui, l'han sentit anomenar per primera vegada. Més enllà d'aquesta petita introducció, com podem, diguem-ne, alliçonar molt més el pandero que ens estigui escoltant sobre de què va aquesta sèrie?
A veure, és una sèrie de unos jóvenes científicos que, bueno, dos de ellos viven juntos y se suelen reunir en el piso de estos, y bueno, son las especies o bueno, el día a día de estos personajes que bueno trabajan en la universidad, en el Caltech, una prestigiosa universidad de Estados Unidos, y bueno, enfrente pues vive una chica rubia muy guapa que pretende ser actriz, y bueno, pues hay de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Por un lado pues está la vertiente un poquito más de, bueno, a uno le gusta la chica y tal, ¿no? Por otro lado está la vertiente de sus conversaciones y sus conversaciones cotidianas sobre su trabajo y sobre chistes que van comentando y que tienen mucho que ver con la ciencia. Ellos se dedican a la ciencia, están investigando todos los días y, bueno, en sus conversaciones pues van saliendo temas, pues como has comentado, pues de mecánica cuántica, de energía oscura, ya sea para discutir en profundidad un tema o ya bien sea pues para hacer una, comentar una anécdota o incluso un chiste y todo.
Mm-hmm. Clar, llavors, si aquesta sèrie, diguem-ne, que no té una vessant, diguem-ne, divulgativa, per tant, no és una sèrie científica, sinó que és una sèrie, evidentment, lúdica, és una, no deixa de ser una sitcom, això, més o menys, no?
Sí, exacte, sí.
Va, llavors, clar, és evident que els acudits hi tenen un cert recargolament científic, per tant, diguem-ne, estan allunyats del que el profà pot arribar a entendre. Sembla que aquí l'espectador que no en tingui de física quàntica ni la teoria de les cordes es quedarà com bastant inalvis en determinades seqüències.
A ver, tiene mucho éxito esta serie, es lo sorprendente. Y a ver, la manera en que lo explican, pues hombre, ya tiene su gracia, ya te transmite la idea de qué están hablando, aunque no lo sepas. Obviamente, si entiendes un poco de física, pues le ves el doble juego y ves que hacen referencia a cosas pues que cualquier físico ha estudiado o que cualquier físico conoce, o incluso comentarios o anécdotas que a cualquier estudiante de física pues le han comentado en la carrera. Con lo cual, claro, para los físicos tiene doble gracia, es atractiva en ese aspecto también.
Quins són aquells aspectes de la ciència en la que s'incideix més? Així, en la ciència en general, la física quàntica en particular?
De hecho, da un repaso a toda la ciencia, pueden hablar de Newton o de Faraday, que estamos hablando de físicos del siglo XVII y XVIII, o de físicos de siglo XXI y siglo XX. Uno de ellos trabaja en teoría de cuerdas, que es una rama de la física que intenta entender la estructura misma de la materia, es decir, a nosotros en el colegio nos enseñan pues que la materia está hecha de átomos, que tiene protones, neutrones y electrones. Pues bien, resulta que se sabe que dentro de los protones hay más partículas no se acaba de saber explicar un poco, intentar unificar estas fuerzas. Y bueno, la teoría de cuerdas lleva unos 40 años intentando describir la estructura misma de la materia, suponiendo que en vez de partículas son unas pequeñas cuerdas que están vibrando y que, claro, dependiendo de cómo estén vibrando, pues se comportarán como un electrón o se comportarán como un protón o como cualquier otra partícula. Lo que pasa es que, claro, esto tiene una estructura matemática muy, muy compleja. Y de hecho no ha conseguido hacer predicciones, es decir, la física lo que pretende es describir la naturaleza, es decir, tú montas una teoría lógica para describirlo y luego tienes que ir al laboratorio y ver si esa descripción es correcta. El problema de la teoría de cuerdas es que de momento no se ha podido verificar nada y eso, pues bueno, en alguna que otra escena pues da lugar a ciertas discusiones sobre si tu teoría es correcta o lo es la mía.
Clar, això sembla, diguem-ne, com molt científic, això, com bastant profund, això. Clar, aquells que no segueixen la sèrie o que no la seguim, ens pot arribar a entendre com va això, se'n pot fer broma si l'espectador així d'entrada no ho entén, no?
No, sí, però no sé, lo expliquen d'una manera muy, muy amena y, de hecho, a ver, de todo lo que explican es correcto, es decir, tienen un asesor científico del propio Caltech, de la propia universidad donde se supone que transcurre la serie, que les va asesorando y les va comentando, pues bueno, les ayuda con los guiones para saber qué es lo que tienen que decir o no tienen que decir. Y la verdad es que las explicaciones, hombre, están muy logradas. Y igualmente, tampoco tienes que saber si una teoría, los detalles de la teoría, para entender luego pues la discusión de que uno tiene una teoría que es la teoría de cuerdas, otro tiene la teoría de la gravedad cuántica, y bueno, y cada uno de ellos dice, no, pues la tuya no ha conseguido demostrar no sé qué y la mía sí. Bueno, y ves la discusión y tiene su gracia, porque a fin de cuentas, claro, quien está haciendo ciencia, cada uno está investigando en su campo. Y hay mucha gente que opina diferentes cosas y que, bueno, para eso están las teorías y los experimentos, para ir descartando las teorías incorrectas. Y obviamente, pues cuando hay congresos y se reúnen los científicos, pues hay ciertas discusiones acerca de si tú has hecho bien el experimento o no lo has hecho, o acerca de si tu teoría tiene un error o no lo tiene.
Clar, jo suposo que també s'ha de jugar una mica amb la poca sociabilitat que han de tenir doncs, determinats científics que deuen estar, diguem-ne, com molt compenetrats amb altres companys, diguem-ne, que comparteixen una sèrie de coneixements, però que a nivell social s'han de trobar com bastant aïllats, no?
Sí, eso se pone bastante de manifiesto, el tópico este de que, bueno, los físicos pues somos gente un poquito rara y poco sociable y nos cuesta pues entablar conversación con otra persona y, bueno, ese del sexo opuesto, pues vamos, muchísimo más. Eso sí lo ponen bastante de manifiesto, bueno, hay de todo, a ver, no es que realmente seamos tan y tan asociales, ¿no? Y nos cueste tanto, ¿no? Pero bueno, sí que eso lo explotan bastante, el hecho de las relaciones personales. Sí.
Ens has portat un parell de talls, anem a escoltar-ne el primer, perquè sembla que són dos elements que ens permeten saber una mica més sobre la sèrie i sobre el seu plantejament,
vale.
No?
Sí, però sí, antes de escuchar el primero, os explico una cosa. A ver, esto es un chiste que a mí, una versión muy parecida, ya me contaron cuando estudié física aquí en la Autónoma, y claro, refleja un poco la manera en que se hace la ciencia. Si tú quieres describir un fenómeno, no puedes abordarlo, intentar describirlo con todos los pelos y señales, porque es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues se simplifica. Empiezas a decir, bueno, hago suposiciones de que esto es más sencillo, y si más o menos parece que cuadra, le voy añadiendo complicaciones hasta llegar a la versión más compleja, ¿no? Pues escuchemos el chiste, porque es que refleja perfectamente esta manera de trabajar.
Doncs a veure.
Vale. Hay un granjero que tiene gallinas, pero no ponen huevos, así que pide a un físico que le ayude. El físico realiza unos cuantos cálculos y le dice: tengo la solución, pero solo funciona con gallinas esféricas y en el vacío.
Bueno, lo han simplificado quizá demasiado, ¿no? Obviamente, bueno, el problema de las gallinas no. Pero bueno, sí que realmente refleja un poco la manera de abordar un problema, que si és complicat te va a costar, pues empiezas con lo sencillito y ya lo irás complicando.
Comentaves abans que, a diferència de quan vas venir l'última vegada aquí a la Caixa de Pandora, en la que posaves en evidència que el rigor científic de la Nissaga Galàctica de George Lucas se sacrificava, evidentment, a favor de l'espectacularitat, perquè estem parlant de la Guerra de les Galàxies, no és una pel·lícula, diguem-ne, documental, sinó al contrari, és una pel·lícula que pretén entretenir. Aquesta, els fonaments científics estan com molt documentats i són molt rigorosos, no?
Incluso suelen ellos tener unas pizarras donde van haciendo sus cálculos y todo lo que hay escrito en las pizarras, pues bueno, son resultados o ecuaciones reales de la física. Incluso creo que en alguna de las escenas el profesor este que les asesora, pues bueno, él está dando clases en el Caltech y una vez hizo un examen con sus alumnos y cogió y bueno, esa misma semana salió en el capítulo la solución del examen, ¿no? O sea, se veía ahí unas ecuaciones que dices, bueno, ¿qué serán esas ecuaciones? Bueno, pues son de diferentes temas, pues sí, hay, son absolutamente correctas y los comentarios que van haciendo están bien fundados, hacen buenas explicaciones o recurren a la ciencia de manera muy rigurosa, sí.
Seria necessari que fos, més enllà de la coherència argumental o més enllà, diguem-ne, per complaure la comunitat científica, molt descabellat de dir, escolta, és igual, no fa falta que quadrin aquestes teories aquí a la ficció?
Pues que no hace falta, es que se puede hacer bien, es decir, han conseguido hacer una serie divertida donde además se explica la ciencia de forma rigurosa y todo cuadra, por lo tanto, claro, no hace falta inventarse teorías esotéricas y falsas para tener una serie de éxito y además, a mí me gusta esta serie el transmitir, pues bueno, que, a ver, hacen más a menos, quizá, o más cercanos a los físicos, no están en su torre de marfil y son tan estrambóticos. De hecho, me parece que esta serie lleva 5 temporadas, o sea, debe ser 5 años. Uh-huh. Y bueno, sí que hay algunas estadísticas de estas que hacen, pues dicen que quizás está empezando a haber más afición hacia la física en Estados Unidos de lo que había hace unos años, lo cual, pues bueno, no, nunca está mal.
Per això ha passat en general amb les sèries de televisió i en general també amb el cinema. Vull dir, quan es va estrenar Parc Juràssic l'any 93 va provocar tota una onada de nous paleontòlegs, de manera que la sèrie Lou Grant dels anys 70 també va incentivar que hi haguessin moltes vocacions periodístiques, no? Vull dir, la televisió és la influència que té aquí, ja ho té això, no? Tens algun altre tall preparat, no? Parla'ns una mica d'aquest segon tall.
Vale, hace referencia a los usos curiosos que se le llegó a dar a las sustancias radioactivas a principios, es decir, la radioactividad se descubrió pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, pues desde entonces, pues digamos que en la primer tercio del siglo XX, pues estaba descubriendo, intentando escribir, intentando saber qué era, y bueno, se veía que tenía unas propiedades y se utilizaban estas propiedades. A veces, sin demasiado conocimiento, y claro, con ciertas consecuencias, aparte de las radiografías, que sí que tenían, pues, se conoce su efecto, tanto positivo como negativo, pero también a veces se utilizaba y se comercializaba de la manera en que se escuchan en este audio. Así que lo escuchamos y luego lo acabamos de comentar.
Este es un edificio muy viejo.
60 años. Antes era una fábrica de relojes.
Oh.
¿Qué?
¿No te preocupan los residuos de radio de las esferas luminosas?
No, hasta ahora no.
Es increíble que me haya dejado el contador Geiger. Lo tenía sobre la cama y se me olvidó.
Bueno, pues sí, realmente, a ver, no en los relojes que llevamos hoy en día, que son luminosos, pero sí que los de los años 40 sí que colocaban en las manecillas unas sustancias que era fluorescente, pero para excitar a estas sustancias se colocaba radio, que es radioactivo. Entonces, claro, esa radioactividad, la radioactividad no es más que partículas que se van emitiendo, hay diferentes tipos de radioactividad, diferentes tipos de partículas, pues bueno, emites unas partículas, con lo cual colisionan estas partículas con las sustancias fluorescentes y lo que hacen es excitarlas de tal manera que van a emitir luz en la oscuridad. Claro, hoy en día no se utiliza no se utiliza radio en los relojes, pero en aquella época, pues bueno, era muy fácil, ¿no? Colocar y muy eficiente. Tenía mucha energía y, bueno, pues se utilizaba hasta que se vio que, obviamente, eso, había que eliminarlo.
Val, o sigui, llavors, per tant, entenc que aquesta sèrie és evident que té dues lectures. És a dir, per aquell, diguem-ne, espectador més o menys profà, doncs pot quedar enganxat per les personalitats de la ficció dels seus personatges i per la sitcom que genera, i també per remarcar en aquest caràcter, diguem-ne, entre cometes, asocial que tenen la comunitat científica, i per vosaltres, és a dir, els privilegiats que sabeu de què va el tema, llavors llegiu, diguem-ne, les dues lectures, que és de ser, diguem-ne, una visió més completa. Però no deixa de resultar curiós, no? És a dir, que s'hagi convertit en una sèrie que després de 5 temporades, el que en Estats Units i en temes de televisió és una eternitat, 5 temporades, i que a la vegada, doncs, continua tenint èxit, no?
Sí, 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 és sorprendente, però a mi realment me gusta que tenga este éxito.
Escolta, algun altre tema que ens parlaràs demà a la sala de l'àmbit cultural del Corte Inglés?
Pues no sé, por ejemplo, bueno, sí, que ponen la chica que vive enfrente, una chica rubia muy guapa que pretende ser actriz y tal, pues la ponen un poco como, bueno, la contrapartida a los cerebritos que viven enfrente de ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando pues sí que hay algunos diálogos un poco enfrentados y no sé, por ejemplo, hay una escena en la cual pues son un poquito frikis en el sentido de que, bueno, les gusta hacer pues cosas quizá de niños, ¿no? Por ejemplo, les gusta ir a hacer volar cometas. Y entonces, claro, bajan por las escaleras queriendo hacer volar cometas y sube ella y, claro, quiere marcarse, darse un detalle científico y dice, ¿qué? ¿Vais a descubrir la electricidad? Claro, haciendo referencia a Franklin y tal.
Claro.
Y claro, y lo que le dice el otro es, no, perdona, Franklin no descubrió la electricidad. Él lo que hizo fue comprobar que los rayos eran electricidad, porque ya se conocía la electricidad. Es decir, que, bueno, la dejan un poquito siempre como que no sabe demasiado. Uh-huh. Y siempre hay uno que, bueno, que es el que va enseñando, el que va aportando, dando las explicaciones de cualquier aspecto de la física, y a veces de fuera de la física incluso.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, demà a la sala de l'àmbit cultural de Corte Inglés, l'última planta d'aquí a l'Eix Macià. A 8:15 de la tarda, és això? A 8:15, Andrés Aragoneses, professor de física de l'UPC i membre de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa, ens impartirà una conferència sobre els secrets de l'èxit d'aquesta sèrie i també ens esbrinarà algunes de les explicacions científiques que s'hi diuen, com el tema del Big Bang, la velocitat de la llum, la física quàntica, les partícules elementals, etc etc. Andrés, ha estat com sempre un plaer tenir-te avui via telefònica a la Caixa de Pandora, que vagi tot plegat molt bé i fins la propera.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adéu-siau, vagi bé. Adéu.
La Caixa de Pandora, una caixeta plena de sorpreses, a Ràdio Sabadell.
I després de la ciència del segle XXI ens n'anem al Sabadell del segle XIX. Aquí és on tenim el Sabadell Amor Record, escrit per Marian Burgués, on avui ens descobreix un altre curiosíssim episodi de la nostra ciutat de fa més de 150 anys.
Sabadell del meu record, de Marian Burgués. Atropells del ferrocarril. En els passos a nivell del ferrocarril del nord hi havia sovint atropells. Ara era un carro que travessava la via i venia un tren especial, ara per un descuit del guardabarreres, ara perquè un matxo s'entossudia de no voler acabar de passar i el tren la replegava, ara un sord que passava per on no havia de passar, etc. En però Sabadell registrà un cas potser únic en els atropells dels ferrocarrils i pel qual la companyia tindria dret a demanar-ne honoraris. El cas concret és aquest. El conegut tintorer Josep Buixó Mariner, en traspassar el pas a nivell del carrer de la Creueta per esverament del cavall de la tartana que manava, fou atropellat per un tren. Qui ha conegut l'esmentat tintorer abans de l'atropell tenia el nas ben tort, degut a no sé què. Un cop atropellat pel tren, tingué la sort de veure que el nas li havia quedat ben perpendicular, com les altres persones, de la qual cosa ell se'n venava rient, tot explicant que se li havia adreçat el nas pel tren. Una beguda fora d'ús. Al carrer de la Planca hi hagué durant molt de temps un carnisser anomenat Batú a la Sang. A la mateixa casa també venien llet i feien batuts. Aquests matons que, per espessir-los, els embolcallaven amb uns drapets blancs de tela a fi de que el suc s'escorregués bé. D'aquell suc en deien xerigot. Els metges els receptaven a la mainada com a refrescant i per un quarto ens en donaven un got que ens teníem de beure tot rosegant després un bocí de xocolata. Al cap d'alguns anys d'haver mort el batú a la sang, ocupà la casa un espardenyer d'uns 50 anys d'edat, solter, el qual es penjà a la barana de l'escala amb una corda nova de les que tenia. Al meu temps es practicava el suïcidi penjant-se. Després, el pont de la Salut tingué més prestigi.
A la Caixa de Pandora, estimem l'art. De totes les mentides de la vida, l'art és la més veritable.
Continuem aquí a la Caixa de Pandora en la seva edició 424 i en la penúltima ja d'aquesta 11a temporada. Des de sempre, els Premis Cinematogràfics han estat més que el reconeixement d'una labor, un aparador de promoció. Però com a tot arreu hi ha excepcions, avui volem parlar d'una d'elles. Des de fa 13 anys, Cinema Acció, Cinema Rescat atorga el Trofeu Sant Nitrat, el premi que en cada edició s'atorga a persones, entitats o institucions de qualsevol indret del món que s'hagin distingit en alguna activitat o actuació en favor de la recerca, la recuperació i la difusió de patrimoni cinematogràfic. El guardó, una figura feta artesanalment amb ferro forjat, obra d'un artista sabellenc, que ha passat també per aquest programa, en Jordi Roca. Avui en volem parlar d'aquests premis que es lliuren la setmana que ve, el dia 26, i ho fem amb la presidenta d'aquesta institució, que és Encarnació Soler. Encarnació, molt bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies, evidentment, per estar una vegada més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
L'Encarnació és doctora en Història de l'Art, membre de diversos jurats de cinema, entre els quals hi ha el Nacional de Cinema Amateur, el de la Única, també és membre de l'Acadèmia del Cinema Català, i ha vingut, abans ho estàvem comentant, en tres ocasions, com a mínim. Quan ens vas parlar de l'eclipse del 1905, l'eclipse de sol, l'Americana dels Guapos, aquella anècdota que va passar també fa una pila d'anys on tot un seguit de persones, diguem-ne, d'alta burgesia es van concentrar en un punt de Barcelona, i l'adversitat, ens vas parlar d'adversitat de Miquel Iglesias, del recentment desaparegut director Miquel Iglesias, quan sí. Es va passar per aquí a Sabadell.
Sí, sí. Bueno, van passar concretament Lady del Mar, que uh-huh. El mateix cineasta la donava per perduda, i Cinema Rescat en aquell temps la vam trobar i es va restaurar i es va poder exhibir tant a Vilassar com a Eivissa, que era on es va rodar, que estaven admirats d'aquella pel·lícula, i també es va portar aquí a Sabadell.
És curiós com això del cinema acció, cinema rescat, això de recuperar pel·lícules, que sembla una cosa ja com molt natural, com molt òbvia, perquè el cinema, malgrat que és l'art més recent de tots, és el més fràgil, és el més delicat. Sembla com... gairebé increïble com no s'hi creu més. És a dir, tu em comentaves, diguem-ne, les dificultats, evidentment, que passen totes les institucions. Vosaltres no sou una excepció, però que no hi hagi un major suport per part de donar, diguem-ne, recolzament, ajuda a aquesta mena d'iniciatives tan engrescadores, sembla com gairebé increïble, no?
Sí, bé, nosaltres ja portem bastants anys d'existència, ara vam néixer l'any 1996, i hem portat sempre aquesta tasca, la tasca pròpiament de recuperar, de convèncer cineastes o familiars que dipositin en aquest material a la Filmoteca per preservar-lo per sempre i perquè no es perdi, l'hem portat sempre sol sense cap tipus d'ajut o de suport. Evidentment que penseu que l'any 96 no s'havia fet cap campanya de recuperació institucional que en tot Catalunya, i de fet les primeres persones que vam recuperar són els que recuperàvem llavors material per tots els pobles i ciutats on vivíem. Vam decidir crear llavors Cinema Rescat justament per donar-nos suport entre nosaltres i organitzar-nos una mica a l'hora de fer aquesta tasca.
Mm-hmm. Però clar, cada vegada que va passant més el temps, és evident que el patrimoni cinematogràfic, aquell que no s'ha recuperat, aquell que encara està a les golfes acumulant pols, cada vegada es va deteriorant més. I que, per tant, hi ha el risc, més que evident, que hi hagi un moment que no es pugui ja recuperar, no?
Sí, malauradament el patrimoni cinematogràfic, la gent té poca consciència de la seva fragilitat. Ja per no parlar de les pel·lícules més antigues, que són les de nitrat de cel·lulosa, que després és el que dona nom amb el nostre premi, aquestes pel·lícules són altament inflamables, es podreixen i acaben desapareixent i són un risc realment molt elevat per a les persones que en tinguin a casa seva. Però també desapareixen les pel·lícules rodades amb 16. Estem davant del drama dels formats subestàndards, els 8 i Super 8, que són dels anys 60, i ara ja tenen 50 anys, ja són un objecte històric. I per aquestes pel·lícules hi ha molta producció i tampoc hi ha uns recursos molt clars per copiar-los en format segur. La gent, també els 9 i mig, el 9 i mig és el format que va arribar aquí al voltant de l'any 29, que va ser l'entrada massiva d'aquestes màquines, que va permetre iniciar realment un cinema amateur molt, molt general. Tenen ja data de caducitat. Telecinar-les i copiar-les és difícil i costós. És clar, aquí s'hi ha d'abocar uns recursos que la gent no disposa. Però, per altra banda, també lluitem contra dues coses. O sigui, els mals físics d'aquest material, que es degraden, on es podreixen, es poden inflamar, però sí, els altres s'escorben, s'abarquillen, sí, al qual el pas d'imatge ja es dificulta. Agafen una malaltia que es diu síndrome del vinagre, la qual debilita la imatge, el suport es malmet, les que són en colors són d'aquell color rosa magenta, sí, horrorós, i les de 8 i Super 8 que s'intenten projectar es poden cremar, els magnetis, les bandes magnètiques, que són petitíssimes, totes estan refregides, etc. Vull dir que tot el que és suport cinematogràfic és extraordinàriament delicat. I clar, estem al final de l'època fotoquímica d'aquests materials, per tant, s'hauria, sí, de fer un esforç important, no solament de les institucions d'abocar-hi alguns més diners i recursos per salvaguardar-ho i protegir-ho, sinó també que la gent es convencés que realment el cine, aquelles pel·lícules que té a casa seva, que es pensa que mai li passaran res perquè les té ben guardadetes, amb un armari ben conservades, que sí que li passarà, que sí que es farà malbé i que sí que perdrem uns documents per la història importantíssims, per ell i per tothom.
Clar, però la gent dirà, escolta, que jo portés els meus nanos a anar un dia al Tibidabo o zoològic, això no té cap mena de document, no té cap mena de valor. Com rebatem aquesta idea?
Doncs mira, per exemple, el zoològic, perquè d'aquí dos dies el canviaran. I les imatges que tothom va rodar als anys 30, 40, 50, de les mateixes imatges repetides, vull dir, amb el mateix fet d'anar amb la família, amb els nens, a veure, doncs, des de l'elefant aquell que tenia nom i tot.
L'avi.
Doncs fins ara, doncs, això ja és un ventall, un repertori de moda, d'estils, d'ubicació física, fins i tot de natura, molt diferent. I fins i tot, si algú vol estudiar com eren els zoològics en temps anteriors, o com es pretén que sigui ara, si és que n'haguessin d'haver, doncs podria fer-ne un estudi. És a dir, qualsevol cosa, per mínima que sigui, i per familiar que ens sembli que pugui ser, sempre té una part important. Jo sempre explico l'anècdota d'en Cambó, que és la que penso que és més representativa. En Cambó es va deixar filmar poquíssim. De tal manera que quan l'any 29 en Paco de la Madrid va filmar Gent i Paisatge de Catalunya, amb tots els polítics, sí, artistes, cineastes, bueno, tota la gent de la cultura, poetes, tothom que es va deixar filmar, ell no es va deixar filmar. I llavors el de la Madrid, en venjança, li va posar una caricatura amb ell, com així fer-lo com una mena de mussol, i va posar el senyor Cambó no es deixa filmar. Vull dir que, doncs bé, el senyor Cambó que no es havia deixat filmar, hi havia molt poquetes, molt coses. En aquell moment, estic parlant dels anys 92, que vaig començar a recuperar patrimoni, hi havia molt, pràcticament no hi havia imatges. En la sortida d'un certamen de cinema, justament, un noi em va dir que tenia una pel·lícula del casament de la seva besàvia, un noi molt jove. I vaig dir, home, doncs porta-la, que la mirem, era un 9 i mig, i jo, sorpresa, el padrí de casament d'aquelles noces de la seva àvia, que sortia lo típic, el padrí i la padrina, entrant a dintre i sortint, surten de l'església, perquè dintre no es filmava en aquell moment, almenys amb aquestes càmeres més petites, perquè no hi havia focus, no hi havia res, a la sortida, o sorpresa, el padrí era el senyor Cambó.
Caram.
I va ser les primeres imatges d'en Cambó que es van recuperar. Vull dir que per imatges mínimes, evidentment, d'imatges com més antigues en tenim menys. Per tant, són valuosíssimes. De comunions dels anys 60 n'hi ha moltes. Segurament potser caldria fer una criba. Però, en tot cas, per la pròpia família i per tot, és important tenir-ho guardat, perquè la seva pròpia història amb imatges i no sabeu el valor que veure's amb imatges. Diu que qui es pot veure filmat no mor mai. No?
Evidentment. A mi m'agrada utilitzar la metàfora de la màquina del temps. El cinema ha sigut la millor màquina del temps que l'hem inventat, perquè ens permet, precisament, a través de l'escletxa del passat, veure com era la vida fa 50, fa 60, de fa 70 anys, com vestia la gent, com pensava, perquè les pel·lícules ens diuen molt, moltíssima informació ens aporten sobre com era la societat, fins i tot ja des d'un punt de vista ideològic, no? Si filmem, que si els monuments que hi havia en aquella època, que si devia haver creus als caiguts, devia haver monuments generalíssimos, tot això, evidentment, no deixa de ser també aquelles pistes que ens van deixant perquè les noves generacions, la posteritat, quedi constància d'allò que va ser la realitat quotidiana d'un dia, no?
Sí.
Bé, ara us dieu cinema-acció, per això. Això és, sí. Clar, és que malauradament aquesta paraula de rescat, que tenia connotacions tan positives fins a 4 dies, ara passa a ser el pitjor. Vull dir, sí, el pitjor és que et rescatin ara, no?
Sort que nosaltres ens vam fusionar amb cinema-acció pel gener, si no ara ens haurien de demanar que ens rescatessin a nosaltres.
Has utilitzat una altra paraula, això de fusió també és una paraula que
ara... Sí, tampoc es pot dir, tot políticament incorrecte, ja ho veig. Ja.
Molt bé, digues. Llavors, per què? Ara sou cinema-acció o cinema-rescat?
Sí, perquè bé, en definitiva, cinema-rescat estava molt abocat al tema de la recuperació, que enguany doncs, la Filmoteca porta de manera més consolidada, i amb cinema-acció ens permetia doncs, abastar doncs, moltes més activitats de difusió, de fer cursos, en fi, altres tipus d'activitats que no se centraven només amb això. I diu que l'unió fa la força i ens vam unir amb cinema-acció. Doncs,
molt
estem
bé.
Així.
I la cara més visible, per entendre'ns, de les actuacions que feu són els Premis Sant Nitrat, que es lliuren la setmana que ve, el dia 26 de juny, i que tenen participació sabadellenca, perquè el dissenyador de l'estàtua o del guardó és en Jordi Roca, que precisament també ha passat per aquí en alguna ocasió a la Caixa de Pandora. Parla'ns una mica d'on ve la idea aquesta.
Sí, jo m'agrada molt parlar del nostre admirat artista i estimat amic i amiga, la Joana, doncs perquè això va ser una idea que va sorgir justament l'any 98, després d'una assemblea en la qual, com sempre, bueno, ara estaríem pitjor, no? Però en aquell moment vam parlar doncs, de la penúria d'ajuts, de l'ostolitaris que havien de fer la tasca de recuperar, del difícil que era portar-la a terme, i allò que dius, això ens passa perquè no tenim cap sant patró. Perquè, clar, els recuperadors i recuperadores de cinema no tenim cap sant patró, així com Santa Llúcia pels modistes i I aleshores en Jordi, amb molta ironia i molta gràcia, com sempre, va dir, jo us faré un sant. I bé, ens va deixar tots bocabadats i al cap de molt poc temps se'ns va presentar amb el disseny gràfic del que era un sant nitrat, que com veieu aquí, bueno, els oients no ho podran veure, però els puc descriure, és una pel·lícula que camina perquè simbolitza el moviment, té un ull molt romànic que és la vista perquè el cinema és visió i uns llavis vermells perquè parla, però són els llavis de la Marilyn i per descomptat l'àurea damunt del cap que és el que li dona aquest santificat i per tant des de llavors ja sant nitrat incorruptus, perquè clar, els nitrats com que es corrompeixen, nosaltres el que volem és trobar nitrats incorruptus.
Molt bé.
Després d'això un altre bon amic i també mestre forjador de Valls li va donar forma corpòria, que és el trofeu que es dona.
Sí.
O sigui, això té forma corpòria. Eh?
Sí.
És una alçada així, d'uns de 25-30 centímetres.
Com un Òscar, vaja.
Sí. Uh-huh. I aleshores està sobre una peanya de resina, que és una pel·lícula, una bobina de pel·lícula.
Uh-huh.
Aleshores, això ho fa ell artesanalment cada any. O sigui, no hi ha dos trofeus igual, perquè ell, aquesta reproducció va fer no és de motllo, sinó que es basa en la idea i la fa totalment a mà. Per tant, és un trofeu únic, no té motlle, únic i repetible cada any.
Uh-huh.
És a dir, com la idea d'en Jordi Roca i per la visió gràfica, del qual també va fer una sèrie de coreografies que avui t'hem portat a tu com a soci de l'entitat que ets, doncs ell em va passar a fer d'aquesta versió gràfica, ell em va fer la versió en volum, que és el premi que es dona.
Molt bé, des de l'any 98, que devia ser la primera edició, llavors, o la...
No, el 2000.
El 2000, la primera, eh?
És a dir, primer va venir el disseny d'en Jordi Roca, després el trofeu, amb la idea de crear aquests premis. I els premis, evidentment, van vendre el nom de premis Sant Nitrat, que són els que donem.
Molt
bé. O sigui, per tant, estem a la tretzena edició, perquè el primer va ser l'any 2000.
Uh-huh. I quines estan les institucions? Perquè hi ha només dos tipus de premis.
Exacte. Hi ha el premi a persona o entitat no associada, que no sigui si no seria com tot molt endogàmic,
sí.
No? Uh-huh. En el qual es reconeixen la tasca de persones o entitats que han fet alguna cosa en relació al patrimoni cinematogràfic. I clar, no és només recuperar, Recuperar el patrimoni cinematogràfic es pot fer de moltes maneres, restaurant, conservant-lo, estudiant-lo, divulgant-lo, investigant-lo, etc. Hi ha moltes vessants. I per això com, aquesta és el que es dona el premi del Trofeu Sanitat, per entendre'ns, a persones o entitats no sòcies. Entre aquests s'ha doncs, donat des de l'any 2000 a Joan Mariner, reconegut restaurador de cinema, realment una eminència, bon amic de Cinema Rescat, encara que no soci, a l'associació Inèdits, que justament recull aquest tipus de format subestàndard que no el vol ningú, aquestes pel·lículetes que la gent diu que això no té cap valor. A l'any 2012, per exemple, se li va donar a Federico Mayor Zaragoza, per donar-ne una idea. El 2005, i salto, a la Universitat de Barcelona, que va ser la primera càtedra de cinema, l'any passat se li va donar a l'associació d'amics de Miquel Porter i Moix, i enguany es dona a l'Acadèmia del Cinema Català.
El lliurament serà la setmana que ve?
Sí.
A on serà?
Serà a la seu de l'Esgai, Passeig de Colom 6 de Barcelona. Pel que fa, a veure, nosaltres ens hi mirem molt a l'hora de donar el premi, molt, perquè el que volem és que no hi hagi cap sentiment de dir això és una decisió política, no. Nosaltres anem a valorar el que ha fet aquesta persona o el que ha fet aquesta entitat.
Clar.
Per exemple, la proclama de Federico Mayor Zaragoza l'any 82, ja advertint a la gent que el que s'havia de posar les piles de les nacions per salvaguardar el patrimoni, sí. Aquell moment tots hem begut d'aquesta font i és importantíssim. En el cas d'enguany de l'Acadèmia, el que hem valorat és que una institució que aglutina no només els col·legis de directors sinó i els historiadors, no, un que ho aglutina tot, perquè el cinema no és una cosa fragmentària, que en 4 anys hagi posat el nivell i el coneixement del cinema català al nivell que l'ha portat, de difusió i de coneixement arreu i a les portes de Hollywood, guanyes o no guanyes, doncs penso que ha fet una tasca magnífica en prop del cinema català. L'altre premi que donem és el Premi al Soci. En aquí sí que aquest premi el dona la Junta, mirant una mica el que ha fet els socis, no en aquell any precisament, sinó que pot ser al llarg de la seva història. Aquí m'agradaria moltíssim, perquè el coneixes tu directament, el coneixíem, el nostre estimat Jordi Tomàs i Freixa, coautor amb tu del estupendo llibre del cinema amateur, imprescindible, va de mecum de la història. Per exemple, el Departament de Documentació de TV3, per la tasca immensa que ha fet en relació també a la recuperació i difusió del cinema. A la doctora Palmira González per la seva tasca dintre de la universitat d'incentivar la recuperació i el valor d'historià, i enguany el donem a Paral·lel 40. Paral·lel 40 va ser els primers socis protectors de la nostra entitat. És una empresa audiovisual que està lluitant amb això des de fa 15 anys, vull dir que van néixer quasi bé com nosaltres, i realment doncs, han fet una producció i s'han especialitzat en el documental d'una manera extraordinària, de manera que podríem, si no hi haguessin hagut aquesta empresa, s'hauria hagut d'inventar, perquè realment a més tenen molta intervenció no solament amb la part de difusió i venda, sinó per exemple la part de formació. Tenen seus a Sud-amèrica, a Xile concretament, tenen una seu per a la 40 a Xile, etcètera. Vull dir, han fet documentals de molt de compromís i premiats arreu.
Si algun pendero que ens estigui escoltant té interès en contactar amb vosaltres per fer-se soci, per col·laborar-hi, fins i tot per demanar-vos informació, teniu algun telèfon, alguna adreça de correu electrònic?
Sí, millor ens pot escriure a l'adreça de correu electrònic, d'immediatament el mirem cada dia, és cinemarescat@gmail.com. Cinemarescat amb una sola R i tot en minúscules.
Molt bé.
Amb molt de gust el contestarem i l'atendrem. I si vol entrar al nostre web, en allà doncs, també estarà al dia de totes les informacions, que també és cinemarescat.org.
Doncs Encarnació Soler, que és doctora en Història de l'Art, membre de diversos jurats de cinema, presidenta de Cinema Rescat, moltes gràcies per venir una vegada més avui a la Caixa de Pandora, però també especialment per aquesta excel·lent, magnífica i fantàstica labor de recuperació d'un patrimoni que en el fons és la recuperació de la nostra pròpia història. Gràcies, una abraçada i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Descarregar-te o subscriure't a aquest espai a radiosabadell.fm/a la carta.
I avui una mica justets de temps, les coses com siguin 3 minuts 25 segons per dedicar-los al teatre. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs? Com va tot?
Anem fent el que podem.
Sí, no et queixis, ja sé que avui tens motius per queixar-te perquè sí. Tenim poc temps, eh?
No, és que al final faré una protesta consistent en no signar aquesta, sí. No signaré aquesta secció.
I t'haurem de rescatar, també,
rescata'm,
eh?
intervent-me.
Bueno, no...
No comencem, perquè
mateix,
és una secció de teatre, no és una secció
sí.
Que podria passar. Però avui tenim una miqueta de feina, però vale. Anem molt ràpid perquè aquesta, tu ets molt cinematogràfic, ets un gran cineasta,
sí.
I sempre parles dels Oscars, etcètera, etcètera, i jo avui no he volgut ser menys, i com que el teatre també té els seus Oscars,
sí.
Doncs avui et porto aquí la llista, no totes, sinó una mica de llista dels Tonys, que són els Oscars del teatre.
Eh? Uh-huh.
Però també t'he de dir que he d'arronsar una mica les orelles, baixar una miqueta del pedestal, perquè la obra que ha guanyat tots els Tonys del món mundial,
any?
La gran guanyadora d'aquest any, és la versió teatral d'una pel·lícula. Aleshores, això per batejar una mica...
Això et cou, Marc?
I desfà la meva teoria. Però, en fi, en qualsevol cas, la gran guanyadora dels Tony d'aquest any, que es van lliurar ja fa uns quants dies, fa 10 dies, a Nova York, com no, doncs va ser Once, The Musical, que és la versió teatral d'una pel·lícula que es diu Once, també, que es va estrenar el 2006, una pel·lícula irlandesa, crec,
la
tu ens en podries dir més coses, i que va guanyar un Oscar, aquesta pel·lícula, pel tema, un tema que es diu Falling Slowly.
Va ser un sleeper, una d'aquelles
pel·lícules,
que
t'adorms, que vas al cinema i t'adorms.
No, que et despertes, és a dir, pel·lícules aquelles que s'estrenen, diguem-ne, de manera molt minoritària, que ningú dona 4 euros per elles, i que a poc van progressant, van tenint èxit, i mira, fa l'any passat va venir precisament el músic, és a dir, el protagonista, va venir a Barcelona a tocar la Sala Apolo.
Exacte, perquè la gran cosa d'aquest musical, que ha guanyat 8 Tonys, és que els actors que l'interpreten no són només actors, sinó que són músics, és a dir, que ells mateixos es fan la música,
però són els mateixos,
canten...
Són els mateixos actors de la pel·lícula,
no?
No,
això és la versió teatral d'aquesta pel·lícula, que té molts temes, i que té el tema que va guanyar l'Oscar, el millor tema, que és aquest que sentirem ara, que es diu Falling Slowly.
Història intimista, petiteta,
sí,
però tenia molta cosa, aquesta.
Sí, és una història d'un amor entre un irlandès que està a Nova York i que coneix una txeca, crec, i que a partir d'aquí doncs, es munta una història de mort una mica turbulenta.
A més, van ser parella a la vida real.
Exacte.
Llavors van tallar... Aquestes coses.
Que aquest musical ha estat el gran guanyador. Aquesta producció ha estat la gran guanyadora. És una producció molt senzilleta i molt austera, pel que jo he vist. Ha guanyat el millor musical, el millor llibret, el millor actor, per un senyor que es diu Steve Cassi. La millor escenografia, la millor il·luminació, el sol, la direcció, els arranjaments, és a dir, que ho ha guanyat pràcticament tot. I hi ha posats també, doncs, l'altre, no diria gran guanyador, l'altre musical que ha guanyat els Tony, és un revival molt conegut, que és Porgy and Bess de Gershwin, que segurament tots l'hem sentit, i tots hem sentit una cançó com Summertime, que ve d'allà i que tothom es pensa que és una cançó que es va crear en el seu moment, doncs no, Summertime ve de Porgy and Bess. Més coses, la millor obra, Claiborne Park, una obra que segurament no veurem aquí perquè és molt americana, i el millor revival d'obra, La mort d'un viatjant, d'Arthur Miller.
Marc Sabater, moltes gràcies.
Adéu-siau, que
vagi bé. Fins la setmana que ve, al cinema. I ja tenim aquí el Torno a tocar Manolo, i avui amb una d'aquelles cançons que estan indissolublement associades a la carrera de Frank Sinatra, encara que no va ser ell qui la va cantar per primer cop. Estem parlant del New York, New York, que originàriament es va sentir per primer cop a la banda sonora original de la pel·lícula del mateix nom de Martin Scorsese, estrenada l'any 77 i protagonitzada per Robert De Niro i Liza Minnelli, que no va tenir l'èxit esperat, però va ser 3 anys més tard, a l'any 80, quan en Sinatra la va començar a popularitzar, fins a arribar a esdevenir, juntament amb els Strangers in the Night o el My Way, un dels seus temes més famosos. Composta per John Kander i Fred Webb, acabat a convertir en l'himne oficial de la Gran Poma, i avui l'escoltem, evidentment, en la seva versió més original, és a dir, la interpretada per Liza Minnelli. Així que torna a tocar Manolo, toca New York, New York.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
La Caixa de Pandora, amb Albert Beorlegui i Tous.
Em sembla que no podíem triar la millor manera per acabar aquesta edició 424. Agustí González del Shakespeare Dixit, Francesc Moragues al Sabella Mur Record, Marc Sabat al Teatre, Manolo Guerrero i les Vies de So. Avui un agraïment ben especial a Elisabet Sallés com a inspiradora de continguts i us ha parat, com sempre, tot un privilegi l'Albert Beorlegui i Tous. Última secció, la de Qui té boca s'equivoca, on descobrim profecies fallides. Avui les d'un directiu d'una multinacional que va dir als fundadors de la Xerox l'any 1959. El mercat potencial mundial per la fotocopiadora serà de com a molt 5.000, així que no val la pena gastar-se els diners en fabricar-ne. Propostes, suggeriments, queixes, comentaris, a la nostra adreça de correu electrònic és pandora@radiosabadell.fm. Nosaltres tornarem, si de vol, i vosaltres també el proper dimarts 26 de juny i la repetirem el diumenge 1 de juliol a les 10 del matí en l'última edició de la 11a temporada de la Caixa de Pandora. Res més, sigueu bons, procureu ser feliços, tireu-me els petards, que la coca us aprofiti. Molt bona nit, prínceps de Maine, reis de Nova Anglaterra.